Bona tarda.
A veure, com que no és habitual que un copilot baixi del cotxe en plena especial, necessito que m'expliquis què et porta a dir mira, Ricardo, ja en tinc prou, aquí et quedes.
Bueno, normalment sí que baixem del cotxe, eh? A arreglar o alguna punxada, és habitual que baixem, eh? Sobretot en tema de, com el Dakar, que passen tantes coses. Però ja quan la situació aquesta ha sigut per la tensió que havia dintre del cotxe, una tensió amb una persona que no entrava en raó, que veia com la meva vida perillava dintre de que el meu món, el meu esport és perillós, vale? Però si a sobre això li sumes un o dos punts més, encara ho veus més complicat, i sobretot a l'atac personal. L'atac personal fins aquí, doncs, llavors jo li dic que pari el cotxe, ell para el cotxe, em baixo per respirar, per respirar 10 segons, comptar 10 segons i respirar, i res, em diu ahí te quedas i se'n va.
Home, imagino que és el primer cop que et passa la vida una cosa així, no?
Sí, sí, la veritat, eh? Jo fa 20 anys que em dedico al tema de, del motor, i hòstia, havia tingut alguns pilots complicats, però mai d'aquest estil, mai d'aquest estil.
Però aquest home...
Una persona que és la...
Xavi, aquest home què és? Un senyor que té calés i que s'ho creu i que arriba a un lloc i que es pensa que perquè té diners ho compra tot i que tracta tothom malament? És això?
Correcte.
I tu quan vas descobrir aquesta situació, perquè tu vas fer el Rally d'Andalusia amb ell a l'octubre, no sé si en aquell moment hi ha, a més he llegit alguna declaració teva en la qual tu ja deies, aviam si aconsegueixo que vagi el Dakar a acabar-lo i no a voler-lo guanyar.
Clar, quan ell em contracta, quan comencem a parlar al mes de d'agost, principis d'agost, que demana el meu servei perquè ell no té no coneix el tema del Dakar ni res i demana un copilot amb experiència, bueno, ell diu que sempre ha corregut amb moto, amb velocitat, amb enduro, que és ràpid, que bueno, si ve de moto i tot ja sap el que són les carreres, ja tenim una base. Però quan comença a dir-me però és que jo crec que tengo ritmo para ganar el Dakar, aquí et queda, diu, bueno, ja una mica una fantasmada i ho deixes aquí. Bueno, ja quan arribem allà i comencem a córrer ja veurà que no és tan fàcil com es veu a la tele. Una vegada que estàs allà, aquí a la nostra categoria hi ha 30 tios que van a fondo, que van a fondo, i ho va veure clarament la primera etapa a la pròleg, que va fer el 40, que va fer el 40, i em deia, però si hemos ido rápido, i ja, però és que els altres van a fondo.
Xavi, jo no sé si a partir d'ara, abans d'embarcar-te amb un altre pilot, al marge de referències de pilotatge demanaràs un psicotècnic també.
Pues a lo millor la federació ho tindria que fer. Sí que amb aquest esport, sobretot en el Dakar, hi ha molts pilots que són gent de molta pasta que un any volen pujar a l'Everest i l'altre any volen fer el Dakar. No és tanta la passió per al motor, ¿vale? Però bueno, els agafes, els assumeixes, els hi ensenyes tot per poder acabar el Dakar i ells que puguin estar contents que han fet el Dakar. Després hi ha altres pilots que són pilots professionals o semiprofessionals. L'any passat vaig estar de copilot amb els Xus Puras. És un tio que és 2 vegades campió del món de la seva categoria i 8 vegades campió d'Espanya de ral·lis. I era el seu primer Dakar i vam fer 6è de la general, i el tio era ràpid, però ell m'ho va dir clarament, jo aquest any és per aprendre, per així el següent any poder muntar una estructura bona i poder vindre per guanyar el Dakar. I és un tio que ha guanyat 2 vegades el mundial i ell ho sabia i ho sap clarament. Primer agafar experiència i després anar a córrer el possible per guanyar.
Xavier, teòricament, si el Ramilo et deixa tirat i arriba, que no sé com devia arribar al bivac, evidentment això va contra el reglament i l'haurien de sancionar. Jo sé que tu has anat a explicar-li als comissaris la teva versió dels fets, però ell hi ha anat?
No. Fins ara, el que sé, que l'estaven esperant i no ha anat. Tenia que haver anat aquest dematí, no s'ha presentat, el relacionen amb els participants, m'ha trucat i m'ha dit que tenia que presentar on feien la cerimònia de pòdium. Jo amb tants anys, ara els comissaris els coneixem, a més hi ha el Jordi Parro i tots, que són catalans, i els coneixem, i he parlat i m'ha dit que encara l'estaven esperant. Mm. Que no havia anat a donar la seva explicació. I no va arribar al bivac, eh?
Ah, no va arribar.
Es va perdre.
Ah, potser està Kuwait, eh? Potser està Kuwait i per això no hi ha anat.
A mi em feia por que no baixés fins al Iemen, que hi ha conflicte, o cap al nord de Síria, o sigui que la zona és conflictiva. Però no, van tindre que anar els mecànics de Boogie Master, que són de Caldes, a rescatar-lo. Uh-huh. Se li havia parat el cotxe a 80 quilòmetres del bivac i portar-lo fins al campament. Jo ja, quan van arribar, jo ja estava dormint.
Perquè, Xavier, a mi m'interessa això. Clar, ell, tu baixes del cotxe, ell diu, ahí te quedes, i la següent escena és que tu estàs al mig del no-res, no? Què vas fer? Vas avisar l'organització perquè et vinguessin a buscar? Vas començar a caminar a veure si arribaves o com va anar?
No, a veure, l'experiència a vegades és un grau. Jo m'he quedat tirat al desert, al mig del no-res. A vegades dona la sensació que ets molt petit. El primer que vaig mirar, vaig agafar el meu mòbil, vaig veure que tenia cobertura i vaig dir, ja està, ja no hi ha, fa falta que em preocupi de res més. Uh-huh. Vaig pujar a dalt d'un turó que hi havia, vaig trucar al meu cap d'equip, li vaig explicar el que havia passat i em va dir, perquè ells estaven a 50-60 quilòmetres, em va dir, no, girem cua i t'anem a buscar. Uh-huh. I els hi vaig passar la ubicació, com fem aquí a casa nostra, li vaig passar la ubicació i em van vindre a recollir. En cap moment, per la meva vida, estic acostumat a estar al mig del no-res i no... No em preocupava, no em preocupava gens.
Ell explica...
Sí que estava a la carretera, estava a 15 quilòmetres de la carretera, del quilòmetre 170 on havíem passat, i estàvem sobre uns 30 graus, tampoc.
Ell explica que s'ho va repensar i que va fer marxa enrere per intentar recollir-te i que tu no vas voler. És veritat o no?
Sí, i a sobre que diu que m'amagàvem amb arbres. Que m'amagava darrere dels arbres. És molt surrealista, perquè quan va vindre els mecànics i després va sortir a televisió, a quatre i tot, i ho explicava, i els mecànics al·lucinaven perquè deia, Xavi, jo no estava en els arbres. Dic, no, que era una esplanada immensa que hi ha aquí al desert d'Aràbia, que entre dunes i dunes a vegades hi ha un plató immens, de potser de 20 quilòmetres de llarg, tot de pedra. Allà no hi havia ni un arbre. I diu que girava, que no sé què, no. Inclús ja van passar diversos competidors que em van veure. O sigui que el tio anava en una direcció i jo caminava en direcció al turó aquell per tindre cobertura. Sí, per això no hi ha...
Doncs ja saps amb qui no... Amb qui
no, però... Sí, que dic que ell el que té que haver fet és anar als comissaris i donar la seva explicació. Uh-huh. Però si no ha anat, no sé... Potser tot el que diu no és tot correcte.
Doncs ja sabem amb qui no tornarà el Dakar el Xavi Blanco. Xavi, acabo, més enllà de la teva experiència accidentada, en aquesta edició del Dakar hi ha hagut moltes queixes d'alguns pilots, per exemple Carlos Sainz, sobre la navegació i sobre el roadbook. Tu ja estàs d'acord? Ha estat un Dakar especialment complex en aquest apartat o com sempre?
Fins ara, els equips oficials tenien moltes avantatges. Ara ja Aràbia ha canviat la cosa. A Sud-amèrica hi havia equips que dos mesos abans ja tenien el track, ja tenien el recorregut. Per tant, el copilot només seguia, tenia anotacions i seguia. I aquí a Aràbia això ho han tallat. Ho han tallat. No hi ha filtracions, ningú té informació... ni la premsa, quan té que anar els fotògrafs, tenen que anar a fer fotografies, saben on tenen que anar, els citen en un lloc a les 5 de la matinada i d'allà els porten fins a la sortida i els hi donen unes coordenades per anar, o sigui que tenen la informació totalment tancada. Clar, entenc que el Carlos Sainz vol córrer i ara el Lucas, que són molt amics, té que fer la feina, i jo els hi dic també als pilots, no cal córrer, deixeu-nos treballar, anem a poc a poc, els jocs difícils que podem navegar, que arribem a un lloc que no hem passat amb la nostra vida, que tenim un llibre que tenim que llegir per on és el camí i navegar amb rumb. Això amb una velocitat de 120, 130, 140 es torna a fer complicat. També et dic que el Carlos Sainz, només que digui A, ja la premsa també el posa, el Carlos Sainz s'ha queixat, I a vegades no és tot el que diu. Sí que he vist algun comentari que una gincama, que no sé què, però bueno, això de la navegació és el que compta, pura i dura.
Doncs el Xavi Blanco, que ha tingut una mala experiència en aquest final de Dakar, però igualment li agraïm que hagi estat avui al Tot Costa per explicar-nos la seva versió, i et desitgem un bon retorn a casa i sobretot que la pròxima experiència sigui bastant millor que aquesta. Xavi, gràcies i una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda, Catalunya.